Ràdio Sant Feliu.
Carta Blanca, un programa de literatura a Ràdio Sant Feliu.
Carta Blanca, temporada 3, programa 3, a Ràdio Sant Feliu, amb la Núria Domènech.
Hola a tots.
El Rubén Razola.
Hola a tots i totes.
I si veieu els llibres que sostenen les seves mans, tenim l'intermezzo de la Sally Rooney, un dels llançaments del trimestre, un dels llibres més esperats de l'any i que ha tingut molta polèmica i molta presència tant a les llibreries com a les xarxes, i intentarem esbrinar per què, no?
Sí, de fet va estar, el llançament va ser el 24 de setembre, si no recordo malament. Molts crítics el tenien abans i va estar embargat fins aquest dia 24, i si busqueu la data de publicació de moltes de les crítiques, són del 24 de setembre a les...
A les 00:00.
Exacte. Vull dir que realment les expectatives que hi havia eren molt altes i hi havia molt d'interès, així que ara ens l'hem pogut llegir nosaltres també i serà bonic avui parlar-ne.
Doncs veurem també, perquè la setmana passada van fer el Club de Lectura barra Llibre sobre aquest llibre. Va ser molt divertit, realment, i van sortir moltes idees interessants. I és un llibre que, en realitat, dona molt, té moltes coses a comentar. Tant per la vida, no tant per la vida, però sí per l'evolució de l'escriptora, de Sally Rooney, com per aquesta novel·la en concret i tota aquesta expectativa que ha aixecat i que ara veurem si ha arribat a bon port o què.
Sí, es van generar moltes expectatives, per nosaltres també, teníem moltes ganes de llegir-la un altre cop, i bueno, i sí que és veritat que hi havia, doncs, tota aquesta prèvia del que havíem llegit sobre la novel·la. Vam viure la setmana passada al Club de Lectura, van sortir moltes idees, crec que molt interessants, algunes les recollirem fins i tot aquí. Tenim algun àudio preparat fins i tot d'alguns dels integrants del Club de Lectura que ens obriran les portes a una mica més de reflexió, i bueno, potser un dels... Ja ho vas dir tu, Alejandro, en un dels programes anteriors, que si no és la novel·la de l'any, potser és de les novel·les de l'any, com a mínim, en quant a venda, expectativa, no?
Mm-hmm. Sí, sí, així que ara que s'acosta el Nadal, potser ajudem algú a decidir si el regala o no el regala. Comencem una mica potser per l'argument, no? Farem un breu resum. Podríem dir, em podeu corregir si no és així, però podríem dir que la novel·la es basa en les vides del Peter i l'Ivan, que són dos germans que acaben de perdre el seu pare. De fet, la novel·la comença en aquest moment, no? El Peter està en la trentena, l'Ivan està, bueno, té 23 anys i té una relació una mica d'amor-odi, d'alguna manera, no? Jo crec que al final... una de les coses que no se saben comunicar bé, però sempre hi ha coses que tenen retrets entre ells, però tenen cert respecte, certa estima. Llavors, la novel·la bàsicament s'argumenta sobre això, no? Sobre les seves figures dins de l'àmbit familiar, com es projecten ells cap a la societat i com, d'alguna manera, aconsegueixen o no funcionar, no? El Peter té una història amorosa una mica... va dir turbulenta, no tan així, però sí que té algunes influències que el condicionen de cara a mirar el futur. Tenir una relació amb la Sílvia, se segueixen estimant però no acaba de funcionar, o no troben la manera de tirar cap endavant perquè ell ha tingut un accident, i a partir d'aquí la seva relació queda com molt...
molt marcada.
Condicionada, exacte. Llavors no troben la manera d'evolucionar.
Sí, perquè hi ha una part de la relació que és impossible que funcioni, i això sembla que tant per la Sílvia com per el Peter és important. Bueno, és important pel Peter, i la Sílvia això, doncs, no sé si ho entén, però en tot cas ho té molt clar, i llavors això, doncs, condiciona i determina la relació.
Potser podríem dir que veuen el camí de l'evolució de maneres diferents,
això,
no?
Mateix.
Vull dir, no vol dir que no s'estimin, sinó que més aviat és com que no troben la manera de funcionar.
Sí, que a llarg termini allò pugui acabar bé.
I d'altra banda, dins d'aquesta... Bueno, el Peter principalment té una altra relació amb la Naomi, que és una noia més jove que ell. De fet, té l'edat del seu germà, té 23 anys. És una noia que és universitària i té unes circumstàncies vitals que influeixen, no?, en com ell la veu i tal, que després ho analitzarem. Llavors el Peter està en aquest triangle, no?, de relacions. D'altra banda està l'Ivan, ja hem dit que té 23 anys, és un gran jugador d'escacs. Professionalment, en quant a nivell econòmic, potser no és, encara no ha trobat com el seu camí, però la seva principal virtut fins ara, fins a aquest moment, ha estat la seva evolució com a jugador d'escacs. Està una mica perdut, és una edat una mica complicada, als 23 anys, però de sobte a la seva vida apareix la Margaret, que és una noia de 36 anys, que és, cal recalcar-ho, que és més gran que el seu germà gran, i d'alguna manera s'entenen, no? O sigui, és una noia, és una dona separada, ja té un passat, llavors això provoca certes tensions. Sembla que l'Ivan no tant, potser al principi, però a la llarga potser són més prejudicis que una altra cosa, però l'Ivan té molt clar que a la Margaret li agrada i faria qualsevol cosa per fer que funcioni. Després, quan la presenta en societat, potser, o quan exposa la situació en societat, principalment amb el Peter, és on troba algunes resistències, i aquí és una de les tensions que han de... No? Que han de...
Sí, és curiós que el Peter li molesti que el seu germà, no sé si li molesti, però que en tot cas no li agradi que el seu germà estigui amb una dona més gran, però ell estigui amb una noia més jove, i aquí no hi ha cap problema. Però jutja el seu germà per fer una mica el mateix que ell, a la inversa.
Claro, també està el punt que són històries individuals, estan separades. Com sí. Que no es troben, no hi ha conflicte. El tema és quan es troben, què passa, no?
I passen coses.
Jo crec que també hi ha un tema molt important, que és la personalitat dels personatges. I que realment el Peter està retratat com un personatge molt normatiu i molt d'èxit. Mm-hmm. És un noi, és advocat. Mm-hmm. Tot i venir d'una família amb un cognom immigrant, ha aconseguit una posició respectada i valorada. I malgrat aquesta aparença de persona exitosa, té una vida sentimental complexa. No? I és una de les coses interessants del llibre. I el seu germà, que ara t'escoltàveu quan el presentaves, Alejandro, i a part de ser jugador d'escacs i d'estar buscant el seu lloc al món, una característica important que ens presenten des del principi és que té certes dificultats socials. Una qual cosa, hi ha un contrast molt gran, no? Entre el germà exitós, obert, que sempre sap què dir, que sempre sap com fer les coses, i el germà que és més petit i també doncs, és més tancat o més reservat o té doncs, aquesta, una personalitat molt diferent, amb la qual cosa, clar, aquest contrast des de l'inici va evolucionant al llarg de tota l'obra, però es planteja des de l'inici com dos visions i dos maneres de ser super contraposades. Això pot ser interessant i pot tenir el seu risc, perquè després veiem que sí que hi ha matisos, però és veritat que els personatges en algun moment poden arribar a ser una mica caricatura, no?, d'ells mateixos.
Sí, bueno, poden ser una mostra, no?, d'un tipus de personatge que ocupa un espai, per dir-ho d'una manera. Vull dir que tenen una personalitat molt marcada. I això pot ser que de vegades sembli una caricatura, sí que és veritat.
Sí, d'alguna forma el Peter és més públic i l'Ivan és més privat, no? I l'Ivan, amb aquesta inseguretat que té perquè socialment no funciona tan bé com el seu germà, necessita de vegades aquesta validació d'aquesta figura del germà gran, tot i que potser també ell dubta de si se l'estima o no, o si té una molt bona relació amb ell o no, o si realment vol aquesta validació, però els actes parlen per si sols, i al final sí que va buscant la validació del germà, o quan arriba la validació del germà, doncs a ell doncs li acaba agradant.
Mm-hmm. Sí, està clar que el té molt en compte sempre. Mm-hmm. De vegades li pesa aquest, no?, aquesta presència, de vegades no, però que el té en compte està clar.
Sí.
Però, digues.
Anava a dir que abans de tancar amb l'argument, una mica, hem situat els germans, hem situat el context, que és la mort del pare. Hi ha algun element de context que sí que a l'inici és bastant rellevant perquè provoca que hi hagi d'haver comunicació entre ells, que és el fet de que el pare mor i deixa un gos, i què fem amb aquest gos, no? Això sí que és com ens planteja molt l'inici de la novel·la, Però crec que si parlem d'argument també hem d'anar a parlar de quins són els grans temes de la novel·la, una mica perquè els oients es situïn. Uh-huh. I jo he estat aquí donant voltes i no és fàcil. Però jo vull proposar dos.
Vinga.
El primer és la complexitat de les relacions. I aquí faig tres subapartats. Les relacions entre germans, les relacions amoroses i les relacions amb la societat, el que pensa la gent. Crec que és un element superimportant a la novel·la, el contrast entre com veig jo les coses i com les veuran des de fora. Això de vegades es pot viure com a cosa conflictiva i de vegades no, eh? Perquè hi ha moments que sembla que a l'Ivan no li importi i hi ha moments que sí que veu aquí un element, no?
Sí, però fins i tot quan no li importa és conscient d'aquesta presència.
Exacte. Mm-hmm. Per tant, jo crec que el primer tema, complexitat de les relacions, i segon tema, diria construcció de la pròpia identitat. A través d'aquestes relacions, també. Però crec que l'element construcció és important, perquè els dos personatges, tot i fins i tot el Peter ser més gran i tenir 30 i pico, s'estan construint encara. No veiem personatges amb uns fonaments ja molt sòlids. Són personatges que dubten de qui són, què fan, per què ho fan, i que s'estan construint davant nostre.
Jo afegiria amb aquest segon tema la idea de la transició, que recorda una mica potser el títol, fins i tot, no? Són dos personatges que estan fent una transició en la construcció de la seva pròpia identitat, potser perquè ha mort el pare o potser no, però en tot cas el que ens presenta la novel·la és que arran d'aquest fet ens presenten aquests dos personatges que han d'enfrontar-se a alguna cosa i que això implica una transició i que, per tant, això ajuda, en certa manera, a la construcció d'aquesta identitat. No sé si ho acabeu de veure així també vosaltres.
Sí, sí, sí. Crec que està molt relacionat. I sí que després hi ha com tot de subtemes, no?, que no són gens centrals, però que hi són. I que en alguna de les crítiques que he llegit per aquest programa parlaven que era com de hashtags, no? Vull dir, surten desnonaments, surt OnlyFans, relacions amb diferència d'edat, relacions amb possible abús de poder o, bueno, que podrien ser qüestionables, no? Llavors, tots aquests subtemes, igual que fins i tot el dol, que per l'inici del llibre podria semblar que el dol és un tema central. Jo realment he estat pensant i dic, no, realment el dol és el context, però el tema central del llibre són aquests altres que ara dèiem, no? Bueno, no sé.
Sí, no sé si som... Bueno, si pensem el concepte hashtag com allò o els conceptes que fan que la novel·la sigui actual, no? Potser sí. Ara estic pensant en una altra cosa. Potser l'hauríem de comentar més endavant. Però aquesta novel·la funcionarà d'aquí 10 anys?
Jo crec que sí.
Després ho desenvolupem, però...
Sí, després ho parlem, però... Sí, jo també...
Actuals,
no? Jo també crec que sí, tot i que hi hagi com molta actualitat i que això pugui caducar en certa manera, però crec que pot funcionar. En tot cas, sí que aquests temes, alguns són potser més importants i d'altres menys, o alguns potser són més anecdòtics i quan surten a la novel·la quasi que sorprenen perquè estan ficats allà una mica de manera forçada, i d'altres sí que funcionen i són més vehiculars.
Sí, però els temes centrals són grans temes de la literatura, vull dir, sí. Que crec de la humanitat, sí. No sé.
Molt bé. El Rubén crec que ens volia parlar una mica de l'estil en general.
Sí, jo crec que ara que ja hem posat una mica aquesta mena de estructura narrativa dels personatges i els grans temes, una qüestió que a nosaltres ens ha cridat l'atenció és l'estil d'aquesta autora justament en aquesta novel·la. I aquí jo crec que hi ha dues característiques importants o essencials en aquesta novel·la. Una és l'alternança dels dos personatges, és a dir, la novel·la comença amb un dels personatges i és el primer capítol, i llavors el segon capítol doncs passa, no? És el primer és Peter? El primer és Peter?
Sí, no?
El primer és Peter, el germà gran, el segon és Ivan, tercer Peter, quart Ivan, cinquè Peter... és a dir, que va alternant aquesta focalització en la història d'un dels dos personatges. Com a recurs pot estar bé, tot i que de vegades... A mi personalment al principi sí que em funciona perquè em va presentant els personatges i els va construint. Durant el primer terç de la novel·la, a mi de vegades em desconnecta perquè potser m'interessa més un personatge i llavors he de canviar cap a l'altre, o a la inversa, no veig que hi hagi un enllaç directe, però en l'últim terç de la novel·la aquesta alternança a mi sí que em funciona, perquè tot deriva a com van confluint les dues històries i com acaben resolint els conflictes, no? Però en tot cas és una opció d'estil que està present a la, en aquesta novel·la. A mi m'ha recordat algunes novel·les de Murakami, que també té aquest recurs d'agafar dos personatges o el mateix personatge amb dues realitats diferents o el que sigui, i anar com alternant i al final acaben fent un vincle entre les dues històries, com que al final acaba funcionant, doncs a mi jo crec que està bé, no? Fer tenir en compte doncs aquesta alternança. Potser també funciona perquè si hi havia poca comunicació entre els personatges, també està bé que hi hagi un moment en el que també estructuralment es marqui aquesta desvinculació d'una història i passar a l'altra, i un cop que ells dos acaben vinculant-se una mica més, doncs al final també acaben vinculant-se als capítols. Això ja dic que és una opinió meva, eh?
Jo, Rubén, sí que volia comentar respecte sí. a això que dius de l'alternança. La meva impressió és que a l'inici de la novel·la... és a dir, en tota la novel·la hi ha alternança, però el focus de l'inici, la meva impressió és que està molt centrat en l'Ivan. Passen coses a l'inici que com a lector t'atrapen i són doncs capten l'atenció i l'interès, no? Molt centrades en l'Ivan, i a mesura que la novel·la avança, l'Ivan ja veiem què ens ha portat, no? I l'atenció se'n va més cap al Peter. Per tant, tot i que l'estructura sigui la mateixa, diria que el focus sí que canvia una mica, mantenint sempre els dos punts de vista, però en algun moment té més pes un o l'altre. Només comentar-ho.
Potser tenen ritmes d'evolució diferent, no? Mm. Per això que tu dius que al principi l'Ivan és el que evoluciona més, sí. d'alguna manera, i després el Peter, a la segona meitat de la novel·la, potser és qui mostra una evolució com més evident.
Sí, sí, és veritat. Que es marca més aquesta evolució d'un personatge en un moment... i en un altre. I l'altre element de l'estil que podem remarcar és el que el narrador és peculiar. És un narrador omniscient, molt reflexiu, i això impacta al principi, bueno, impacta durant tota la novel·la fins que t'hi acostumes, perquè l'acció dels personatges és una, i de vegades pot ser molt simple o molt directa, però la reflexió que fa el narrador a través del personatge és molt potent. I de vegades això, per segons qui, perquè vam parlar del club de lectura, per exemple, això doncs no els hi funcionava perquè no veien aquesta connexió, i d'altres doncs deien que sí que els funcionava, perquè una cosa és el que fas, perquè cadascú fa una mica el que bonament pot a la vida, tot i que després la reflexió sigui molt profunda, i per tant que això sí que funcionava. En tot cas, és un element que ens ha semblat que era molt evident a la novel·la, i tenim un fragment preparat que ens llegirà la Núria, que evidencia aquest narrador tan omniscient i reflexiu.
Sí, ara ho llegim, i a part d'això que deia el Rubén, el que volem destacar d'aquest fragment és el fet de que el narrador no només explica el que passa, o sigui, evidentment és omniscient, no només explica el que passa i coses que no passen, sinó que també ens explica com el flux de pensament del personatge, no? I en molts llocs, en molts moments de la novel·la, això és interessant perquè, com que els personatges principals, que són l'Ivan i el Peter, són diferents, pensen diferent, i el narrador canvia. I això és interessant, aquesta estratègia. Llegiré un fragment que no contextualitzem per no fer cap spoiler, però que creiem que il·lustra aquest tipus de narrador que dèiem. Ara se'n penedeix. Esclar que se'n penedeix. Era tot diferent, més complicat. Sentiments difícils. Tothom va fer el que va poder. Era una bona persona. Ho intentava. Ningú és perfecte. De vegades, necessites que els altres siguin perfectes, i no poden, i els odies sempre més per no ser-ho, tot i que no és culpa seva ni tampoc teva. És només que necessitaves alguna cosa i ells eren incapaços de donar-te-la. I encabat, tu fas el mateix a la vida dels altres. Ets la persona que decep sempre tothom, que no aconsegueix mai millorar les coses i t'odies tant que voldries estar mort.
Sense dir ni de qui ni de què, però ja es pot veure que això, l'acció ha estat una acció potser quasi impulsiva i després hi ha una hipermega reflexió al respecte.
Sí, aquest element d'estil és un dels elements que, després quan parlem de les crítiques, més crítiques ha generat. Vull dir, no tenim per què estar-hi d'acord, però vull dir, sí que és un dels elements que hi ha algunes crítiques que ressalten com excessiu. Mm-hmm. Jo no comparteixo aquest punt de vista, però...
Sí,
veremos, veremos.
Sí. Vale, vale.
Tenim, ja que estem parlant d'aquest estil de l'alternança de personatges i d'aquest narrador, tenim un àudio que ens han fet arribar, que ens ha fet arribar el Víctor, que...
El president del Club de Lectura.
Això mateix. Que, bueno, que ens explica una miqueta justament la seva reflexió al voltant d'aquests dos temes i alguna cosa més, que després ja comentem.
Escoltem-lo.
Punt en contra és el primer capítol. Ho vam discutir bastant al Club de Lectura. És un capítol que es podria definir com a força experimental, no? En què el relat és molt inconex i costa bastant seguir el fil de l'acció. L'Alejandro argumentava que simulava una mica l'estat de la ment del protagonista, el Peter, que pren alcohol i benzodiazepines de forma massiva, i segurament sí, però a més jo afegiria que aquest experiment és també una espècie d'homenatge a l'Ulisses de Joyce. La sensació de lectura és similar i, sent l'autora irlandesa, la veritat és que la idea sembla bastant raonable. En qualsevol cas, és un capítol que és molt carregós i, quan es canvia el segon, en què el protagonista és el germà del Peter, que és un protegit dels escacs, doncs és un descans.
Doncs aquesta era la reflexió del Víctor sobre el primer capítol. Sí que és veritat que et descol·loca una mica, no?, començar la novel·la llegint sobre aquest personatge que al principi té menys evolució i que després, sí que és veritat que té un desenvolupament una mica més llarg, però que precisament aquest primer capítol de frases inconexes i tal, és com que no et convida, no?, a enfrontar-te a una novel·la. Vull dir que la gent que està esperant la novel·la de Sally Rooney des de fa molt de temps, potser trobar-te, tampoc és que sigui superllarg, o sigui, no és superduro, però potser
sí,
no és el que s'esperaven, no?
I aquest primer capítol, que sí que és veritat que si penses, home, si tota la novel·la ha de ser així, potser la deixem aquí. I després no és així. Que podria haver estat així i potser també hauria funcionat. Però sí que és veritat que sobta una mica. És arriscat i clar, potser és que la Sally Rooney es pot permetre aquests petits luxes perquè, bueno, perquè segurament que si fos la primera novel·la d'algú, l'editor ja li hauria dit, escolta, això ho has de treure, això has de canviar-ho, això no pot començar així. Com ets la Sally Rooney, pots fer aquesta innovació, no sé si és una innovació, no del tot, però en tot cas aquesta aposta arriscada en aquest capítol que funcioni en certa manera i després ja tranquil·litzar el lector i acompanyar-lo d'alguna altra forma.
Sobre això que deia el Víctor de Joyce, sí que és veritat que durant la novel·la trobes diferents connexions a grans autors, no? Ve el cap al Wittgenstein, per exemple, però que sí que està com connectada, és com si la Sally Rooney busqués busca recolzament en obres establertes, no?, de la literatura. Potser és un pas endavant, una construcció d'aquest hipertext o aquests hipervincles, no?
Sí, de fet al final de la novel·la hi ha tot un recull de les referències a allò que ha fet servir. Pot semblar una mica pedant, però en realitat és un recurs quasi d'humilitat, no? De dir, mira, jo m'he basat en això, de fet, en aquest fragment això té a veure amb aquesta idea, això té a veure amb aquest autor, amb aquest filòsof. No està tan malament.
No està malament, però sí que és veritat que jo també ho relaciono, tot i que segurament també hi ha això que dius tu, de transparència, sinceritat i tal, però també ho relaciono una mica amb la pressió que probablement hi ha sobre una autora com ella. Una autora que ha tingut molt èxit, ara fa una nova novel·la, i com a autora com s'hi enfronta? Doncs intenta, d'alguna manera, apostar per fer una novel·la de qualitat, que tingui doncs referències de qualitat, busca coses que una mica pugui dir-li al món: mireu, sí, ja no sóc una escriptora postadolescent, estic fent una novel·la de gent gran, mireu quin totxo, i no parlo només de novietes, parlo de germans i de morts. En el fons veiem una autora molt semblant al que havíem vist fins ara en el subtext de tot el que escriu, però sí que es nota una elaboració i un treball literari per intentar, doncs, pujar una mica de categoria.
Sí, no? Això sembla.
Jo crec que es nota.
Com molt fonamentat, no?
Sí, però ben executat, eh? Sí, o sigui, sí. No és una, no és una aparença que quan entres a la novel·la cau a trossos, però es nota que hi ha una voluntat d'elevar una mica la novel·la, més enllà de les novel·les d'enamorats que potser havia escrit abans, per simplificar, que a mi també em van agradar, però, mm-hmm. però sí que queien una mica més en aquesta etiqueta, no? I aquesta, tot i que el subtext segueix sent aquest, hi ha altres elements, ho enriqueix una mica.
Mm-hmm. Tenim un segon comentari del Víctor, en aquest cas sobre l'estructura, que parlava el Rubén de l'intercalament aquest de personatges.
Sí, alternança, sí.
El segon punt en contra per mi és justament aquesta estructura. Bueno, ara dic una altra cosa de l'estructura, que és l'intercalar capítols dels dos germans. A mi la història del noi dels escacs m'interessa i és la que em fa voler avançar, mentre que la història del Peter més aviat em molesta. A més, una mica com passa amb la Maggie O'Farrell, es van veient o s'intueixen o són molt evidents en alguns moments els fonaments de la novel·la, no? L'arquitectura està molt ben construïda, la història dels personatges ha de confluir, etc, però és com que ha de quedar tot massa perfecte i a mi doncs no m'agrada massa aquesta forma de construir el relat.
Com ho veus, Núria?
Bé, que el Víctor és molt crític perquè com que sap que és una autora postadolescent, diu, vamos a machacarla. Però, Víctor, tu saps que la novel·la està bé, està ben feta, home, és una bona novel·la.
Justament diu que no li funciona per perfecta, no?
Sí, sí.
Està tan ben construït aquesta estructura que...
És que no estem mai contents. Són així els lectors, no estem mai contents. No, entenc el que diu, i va en la línia del que també s'han publicat en algunes de les crítiques que, si voleu, comentem. O sigui, ho entenc. També cadascú, cada lector, posa el focus en alguna cosa o en alguna altra, no?
Clar, en el cas del Víctor, doncs, li va agafar com més carinyo al personatge d'Ivan, i llavors cada vegada que sortia Peter és com que li estava molestant a la seva lectura.
Ah. Doncs, no? Saps per què li agrada el personatge de l'Ivan?
Pels escacs.
Clar. No sé, jo volia fer una reflexió sobre això que diu la Maggie O'Farrell. La Maggie O'Farrell era una autora com bastant literària, no superliterària, però sí com bastant literària. I amb les últimes novel·les, amb el Retrat de matrimoni, el Hamnet potser sí que era una mica més dens, però amb el Retrat de matrimoni jo crec que es veu més clarament, que ha intentat fer una evolució des d'aquesta part més literària cap a una part, potser, no sé si la paraula és comercial, però sí que s'ha obert una mica al gran públic. No ha de ser negatiu, però potser sí, potser és un moviment conscient, no ho sé, podria ser.
Clar, necessitem clar. Més informació, no?
Clar, això és
cada autor...
Sí, és impossible saber-ho, no? Si és perquè simplement considera que ja no ha de demostrar tant i, per tant, el que proposa potser és una mica més senzill i això, de retruc, li ha fet tenir més èxit, o si hi ha una voluntat de fer-ho més senzill i que, per tant, es vengui més. Això no podem saber.
Sabrem amb l'evolució, no? Amb les obres posteriors. Sí. Podrem veure una mica el camí que dibuixa, la seva trajectòria. I tenim un tercer i últim comentari del Víctor sobre la figura del narrador en aquesta novel·la.
Tampoc m'agrada la omnisciència absoluta del narrador. L'Esteban al club va dir omnisciència capciosa, no? I sí, és a dir, en veritat igual una mica sí que m'agrada, però per la trama no funciona. Vull dir, l'autora parla amb la veu dels personatges i fa moltes digressions que no són creïbles, i això és la part negativa, però per l'altra banda, per mi potser és el punt positiu de la novel·la, si tu mires des d'un altre punt de vista, és a dir, a mi el que diu l'autor sí m'interessa. Reflexiona de moltes coses, de les relacions entre homes i dones, de la dependència que tenim, no? del que pensen els altres, la pressió social, i fins i tot parla de Déu, no? De religió. El problema segurament és aprofitar els pensaments dels protagonistes en moments en què aquestes reflexions no tenen massa sentit. De fet, al club de lectura vaig comentar que havia vist una sèrie, no sé com es diu, Conversations with Friends, bueno, en anglès d'aquí del Baix Llobregat, i que m'havia agradat tant, però sobretot per la contenció dels personatges, perquè hi ha un món interior que no s'explica i que t'has d'imaginar. No he llegit el llibre, però si és semblant a l'Intermezzo, la sèrie em sembla una adaptació molt, molt original i encertada. És a dir, potser si la novel·la es buidés, una mica funcionaria millor. Tot i que aleshores potser seria una història massa senzilla, no? I fins i tot insulsa, no? Sense aquests pensaments.
Clar, no li agrada, però li agrada. És a dir, no li agrada la digressió perquè s'escapa de la història, de la trama i dels personatges, tot i que li sembla interessant aquesta digressió. I llavors, bueno, és complex, no?, la relació que el Víctor té amb el llibre, al final. És el que hem dit abans. És un estil que és una aposta que pot funcionar. Sí que és veritat que sorprèn. I llavors pot ser que a algú li funcioni molt i que algú potser doncs, l'acabi com quasi molestant o desconnectant del que està passant. Però al final també, fixeu-vos el que diu el Víctor al final, que si no passés, llavors potser seria massa simple.
És a dir, et pot agradar o no, però és la gràcia de la novel·la. Mm-hmm. La novel·la no se sosté sense aquest narrador. La novel·la no és la història de dos germans. La novel·la és tot això que acompanya aquesta història. Però en tot cas, si voleu, connectem amb les crítiques.
Posaria una cançó. Doncs.
Posem una cançó, vinga. No em deixa, Alejandro.
Preparat un recull d'algunes de les crítiques que han sortit aquestes últimes setmanes sobre l'Intermezzo. Ja has trobat, Núria?
Vinga.
Suposo que positives i negatives, no?
Sí, hem intentat fer doncs, una tria d'alguns dels titulars i només amb el titular ja veiem que genera doncs, tot l'espectre de sentiments possibles, no? La crítica al diari Ara de Marina Espasa, la gran novel·la de Sally Rooney. Parla de que és una molt bona escriptora i que sap plasmar el torrent d'emocions amb una precisió única. Personalment penso que és veritat que és una novel·la que és en molts aspectes superior a les altres i que el tema aquest de plasmar les emocions doncs és veritat que se'n surt. Ara per compensar una negativa de la... Bueno, negativa. Tampoc negativa, però més crítica de la nostra... de l'amiga d'aquest programa, Aloma Rodríguez. Va publicar una crítica al Mundo que diu Intermezzo, la nova novel·la de Sally Rooney, la novel·lista d'una generació massa autoconscient. Massa, entre parèntesis. Ella, en alguna, dintre aquesta crítica, critica una mica doncs, el que ara parlàvem del narrador que sobreexplica, no tant com una crítica només al narrador, sinó també aquest narrador com a reflex d'aquests personatges, com a reflex d'aquesta generació. Vull dir, sí que segueix plantejant l'autora com una novel·lista generacional i que al final la novel·la reflexa el que explica, no? Crec que estic d'acord, però en el sentit, no en un sentit crític, sinó que és veritat que si vols reflectir la vida de personatges que són molt autoconscients, doncs ho hauràs de fer amb un narrador que aprofundeixi en aquesta autoconsciència, no? No sé com ho veieu.
Jo, pel que sé de l'home, una cosa que critica bastant o que no acostuma a fer-li el pes del tot normalment de les novel·les és quan s'explica tot, quan s'explicita tot, els pensaments, les accions i tot. Vull dir que ella sempre comenta, no?, que si et deixen un espai per completar tu amb el que t'imagines o amb el que penses que està passant i així, com que fa la novel·la més interessant o la situació. Llavors, en aquest sentit, jo crec que va una mica per aquí el tema, no? De que el narrador, si ho explica tot i ho sap tot i ho reflexiona tot, anant més enllà del que saps en aquell moment molts cops, no? Vull dir, t'explica coses que tu ja saps, el narrador.
Però és veritat que m'agrada que... O sigui, estic d'acord amb el que dius, eh? I és el que diu l'home en la seva crítica, però m'agrada que posi sobre la taula el fet d'aquesta novel·la un altre cop com a novel·la generacional. Crec que és interessant, saps? Més enllà d'una obra literària aïllada.
Vols dir que nosaltres ja no estem en aquesta generació?
Sí, Sally Rooney creix amb nosaltres.
Sí?
Clar.
Sempre estarem amb ella.
Clar.
Això ens aporta un consol. Bueno, jo vull dir aquesta crítica, que entenc el per què, no? Perquè d'alguna forma sí que és veritat que la literatura, quan no és tan explícita i et fa a tu com a lector que siguis més actiu i que pensis i que tu acabis d'omplir forats, és interessant, però no deixa de ser interessant el que fa reflexionar la Sally Rooney. Sí que és veritat que és una obra molt completa i que tota la reflexió està feta, però també pot ser un bon punt de partida per continuar reflexionant. És a dir, en comptes de, durant la novel·la, estar pensant, el que fas és que quan tanques el llibre comença la conversa.
Ara ha parlat el Rubén, professor de filosofia, potser.
És possible.
Què us sembla? Li ha sortit de dintre. Una altra negativa, va. Publicada al País. Intermezzo de Sally Rooney, una novel·la correcta que no justifica un fenomen literari. Quin títol, eh?
Aquesta sí que va molt...
Una novel·la correcta, és veritat, és que ningú pot dir que no estigui ben construïda, vull dir, està construïda perfecta.
No pots dir que estigui mal escrita.
Justifica o no un fenomen literari? Segurament, si aquesta hagués sigut la primera novel·la, no hagués fet un boom. És la meva opinió. Per què Gent Normal ho va fer? Perquè Gent Normal és una mica més senzilla i és més fàcil recomanar-li algú que recomanar-li algú un totxo de 500 pàgines de que s'ha muerto el padre. Saps què vull dir? Però bueno... no deixa de ser una estratègia, vull dir, ara ella, el que dèiem abans, es pot permetre abordar altres temes i abordar-los d'una manera diferent. No sé com ho veieu.
Estic d'acord amb el que dius, completament. És a dir, que no estic d'acord amb aquesta crítica, em sembla fàcil, la crítica. Sí. Em sembla fàcil.
Sí, sí.
Jo crec també que hi ha un punt que ja ho hem comentat algun cop, que el valor literari no sempre va acompanyat del valor de mercat. No. Llavors, pot ser que aquesta no sigui una novel·la supercomercial, ni que sigui una supernovel·la. Però crec que són conceptes totalment diferents, no? Que tingui un impacte comercial destacable o... Vull dir, sobretot perquè per la cosa que tu comentaves abans de l'estratègia comercial, no? De repartir mostres... però bloquejar qualsevol tipus de comentari abans de... Vull dir, jo crec que això, aquest joc ha funcionat molt bé i ha aconseguit aglutinar totes aquestes ressenyes i tota aquesta expectació en un punt molt concret, que era el 24 de setembre a les 12 hores a tot el món. No? Ha funcionat. Però ja està. Vull dir, no, crec que no... Em sembla més una voluntat de destacar que potser la novel·la no t'ha fet el pes o no era el que t'esperaves o que no et sembla una supernovel·la per l'impacte que té, que no simplement que l'estratègia comercial ha funcionat.
No, no, això està clar.
No sé.
Sí, i l'última crítica que volia comentar, relacionada amb un tema que m'agradaria ampliar, no sé si tindrem temps o l'Alejandro m'ho posarà en una altra secció.
Tindrem temps.
Sí, però puc fer-ho seguit?
Ara veremos.
Vale. És un dels articles publicats que a Núvol i signat per l'Aria Paco, i el títol de l'article és Sally Rooney i la nostra moral sexual. L'article us el recomano molt, la veritat és que és molt interessant, hi ha moments fins i tot molt divertits on l'autor explica, situa ell també què faria si conegués aquest personatge, vull dir, l'article és molt, molt interessant, però el que volia destacar jo d'aquesta crítica és, o sigui, la utilitzo per parlar d'un tema que no ha sortit, i és com que Intermezzo parla de relacions entre germans, però també de relacions d'aquests personatges amb les seves parelles, és un llibre on efectivament hi ha moments que apareixen escenes sexuals, no? L'Aria Paco parla de la moral sexual al títol, en el seu article no en parla en excés, però nosaltres sí que en volíem parlar avui una miqueta, i també l'Aloma Rodríguez a la seva crítica parla una mica de les escenes de sexe, i voldríem doncs una mica comentar-ho. No sé vosaltres què us han semblat, si us semblen que estan ben escrites, són interessants, bueno, destaquen d'alguna manera?
Hem llegit, bueno, jo vaig sentir a l'Aloma parlant d'aquestes escenes de sexe, ella dient que són molt destacables i que estan molt ben escrites. I no dubto que estiguin ben escrites, evidentment, tot el llibre està ben escrit, però jo no són escenes que a mi m'han semblat destacables de la novel·la. Podrien haver estat més curtes, més senzilles, o que n'hi hagués menys, i hagués funcionat la novel·la igual. No crec que per mi siguin tan destacables.
Jo, a mi em sembla les escenes de sexe en aquesta novel·la em sembla una forma més de relació entre els personatges. Crec que va una mica per aquí. Si són explícites, a mi no m'ho sembla, especialment.
Hi ha alguna.
També en fetes.
Clar. Alguna és una mica més explícita que les altres, però el pes de la sexualitat dels personatges no està en el fet que siguin explícites, sinó en com se senten en relació al sexe.
Sí, sí.
No tant en l'acte que facin.
Per això, però vull dir que jo, per exemple, crec que tampoc ho destacaria tant. Com aquest aspecte és un aspecte més de relació entre els personatges per mi, però crec que no és dels importants. Bueno, clar, no. Traient la relació entre el Peter i la Sílvia.
Sí. Sí, aquí té una altra dimensió. Sí.
Una altra dimensió, però el que són les escenes en si...
Sí, però perquè aquí, però més enllà de que sigui una escena sexual o aquestes escenes sexuals amb la Sílvia, és per... No vull fer cap espòiler. No,
condiciona la seva relació.
Però perquè... la gran pregunta és quina importància té el sexe.
Clar,
i... Llavors, l'escena amb la Sílvia és important perquè posa manifest això és important o no ho és. Es podria construir una relació amb un altre ordre d'importància respecte a la sexualitat, clar. I és un dels temes que el llibre no resol. Per tant, tota aquesta gent que critiquen que ho resol tot, mira, queda algú d'obert. Sí. No, jo sí que volia comentar que el tema de les escenes de sexe sí que és una constant de diversos llibres de Sally Rooney. Vull dir que en tots els llibres, com a mínim que jo li he llegit, que són Gent normal, On ets molt bonic i ara Intermezzo, sí que hi ha moments d'escenes de sexe, no molt explícit, però sí que hi són presents. I volíem comentar una cosa que abans hem estat buscant, a veure si hi havia alguna escena, perquè sí que jo volia destacar que els personatges femenins, sobretot la Naomi i la Margaret, en més d'un moment, en més d'una escena, viuen el sexe d'una manera molt semblant i molt contraposada als personatges masculins. I això sí que m'ha sobtat. Fins i tot amb frases com omplir-se a través del sexe, com fes amb mi el que vulguis, frases d'aquest tipus. I sí que ho trobo destacable que això ho diguin els personatges femenins i no els masculins. I volíem llegir un fragment. Tenim temps, Alejandro?
Por supuesto.
Vinga. No diré quin personatge és, eh? Només és per il·lustrar una mica això que dic ara i ara en parlem. Diu, em pots fer el que vulguis, diu ella. Qualsevol cosa que vulguis la pots fer. Ell li ressegueix el pòmul amb el dit i inevitablement somriu. ets tan guapa, li diu. Ara té la mà entre les cames d'ella, que tanca els ulls. Moll i obert el cony. Pots fer el que vulguis, repeteix. I realment podria, pensa ell. Girar-la de panxa avall, fer-li una mica de mal, ara veurà, que digui què se sent. Degradant. Deixar-la tan garratibada que no pugui pensar en res més. Després, però, se'n recorda. La porta ensorrada, ella arrossegada escales amunt, angoixant devia ser, i això ja no fa gràcia. Ja ho sé, diu. Així, oi? I amb les mans li mou les cames, les hi obre, li doblega els genolls, se separa d'ella i comença a despullar-se. Ella s'espera, a la White, amb els ulls vidriosos i els llavis entreoberts. En Peter li passa la mà per les barres, pel coll, l'escalfor del cos al palmell. Se li posa a sobre i ella torna a obrir la boca per tornar a rebre un petó. El gust de la llengua, la seva passivitat blana, profunda, la Naomi tanca els ulls com si li fes vergonya i diu: «Tu fes-me servir, fes-me el que vulguis, em pots fer mal, tant és». Sobta una mica perquè aquesta escena és una mica més explícita que altres. N'hi ha altres que no ho són tant, però sí que és veritat que es repeteix bastant aquest patró de, doncs, de l'home com més dominant en el sexe que la dona. I això sí que a mi m'ha sobtat en una novel·la... No sé. Vull dir que crec que sí que és un element a destacar.
Sí, perquè és, la qui escriu és una dona... però sí que el punt de vista és un punt de vista de dos personatges masculins. No sé si respon a això.
Sí, o una mentalitat molt conservadora, no t'ho sabria dir, no? Però necessitem aquí...
Però sí que és veritat que ho fa, que no és... Vull dir, que hem tret aquest fragment perquè...
Bueno, perquè per triar-ne un.
Sí, per triar-ne un, però que passa més, no? De veure, doncs, la dona amb un rol molt més passiu, i l'home amb el rol més actiu i de possessió i de domini.
I el pensament que em venia mentre llegia la novel·la, jo pensava més en que els personatges, sí, ara parlant amb vosaltres estic pensant que potser no és això, però jo pensava que potser els personatges femenins són més madurs que els masculins, en el sentit de als personatges femenins els agrada el sexe, practiquen sexe, vull dir, en parlen i tal, però potser li donen, el tenen menys idealitzat, en el sentit de que potser l'Ivan és molt jove i tal, i dona molta importància, no?, relacionar o trobar una dona que li agrada i que li faci cas en aquest sentit i tal. I el Peter, que és una persona, un noi, una persona que té problemes o té una realitat molt vinculada a les drogues o a l'alta activitat, no? El no parar mai, el triomfar i tal, potser sí que té un rol com més de possessió o almenys de poder disposar de sexe, no? Sexe, drogues, alcohol, vull dir, té un ritme trepidant de vida i són elements que ell considera o sembla que són importants a la seva vida, no?
Sí, alhora el Peter ho viu de manera molt contradictòria.
Sí.
Vull dir que això és interessant.
Sí.
Sí, et compro tota la segona part de la teva opinió, però el primer, de les dones més madures...
Més madures en el sentit de que, per exemple, tinc la sensació quan la Naomi es relaciona amb el Peter, no li dona tanta transcendència.
Sí, però no ho veig un símbol de maduresa.
Doncs...
No t'ho compro gens. No, senzillament no li dona aquesta importància.
Perfecte, això vull dir.
Però perquè la Naomi no està vivint això com res contradictori. La Naomi ens la pinten com un personatge... és un personatge realment especial, no? Però ens la pinten com un personatge que viu la vida de manera bastant senzilla i quan necessita diners i ha de penjar una foto, la penja i no es tortura, no? I si té ganes d'estar amb el Peter, ja està.
Exacte.
Però no ho veig com... No la veig com un personatge especialment madur, sinó un personatge, en aquest sentit, senzill.
Sí, bueno, o potser que no es deixa influir tant per coses que influeixen els personatges masculins. No sé si... Vull dir, t'entenc. Potser tu estàs explicant millor.
No ho sé.
Jo crec que per afegir a aquesta reflexió, jo crec que, en certa manera, pels personatges masculins, a veure si ho puc dir bé, això... pels personatges masculins la relació amb el sexe és més important perquè per ells és una relació de poder, per l'Ivan potser té a veure amb una certa validació i pel Peter és una qüestió de domini i per tant igual que té una relació amb els diners de possessió i de domini i de poder, doncs igual passa amb el sexe. I amb les dones potser no tant a la novel·la, amb excepció de Sílvia, però perquè la relació és més complexa en aquest sentit. Però torno també al que he dit, i és que ho veiem sempre des de la perspectiva dels homes. Excepte, crec jo, en aquesta escena que no volem fer spoiler, però en la que sí que Sílvia i Peter hi ha una, això, intervenen i que... I aquí potser el punt de vista sí que canvia una mica, o hi ha algun matís. Per la professora, però potser estem com sobre...
O potser a Sally Rooney se li escapa aquí una visió molt conservadora, no ho sabem.
Sí, d'un poble d'Irlanda.
Tot pot estar barrejat, sí, una mica tot pot estar barrejat.
Clar, també pot ser.
Sí, sí. Bueno, tanquem aquesta part... Si no tens res més a dir, que després dius que et tallo.
Però quina part quedarà, llavors?
Les grans reflexions nostres, les grans preguntes
vale, perfecte,
que tinc apuntades. Última part del programa, vull recuperar una pregunta que crec que vaig llançar deixant l'aire a l'anterior programa, que és una de les grans preguntes que plantejava aquesta novel·la era si la Sally Rooney estava creixent alhora que els seus personatges i les seves novel·les. Vosaltres què en penseu?
Sí. Està creixent, clar que sí. Està creixent i està creixent bé. Per ordre de qualitat, les seves novel·les, Gent normal i Intermezzo, són novel·les molt diferents, però les dues les poso al primer nivell, són bones novel·les. On ets, Montbonic? No. On ets, Montbonic, per mi va ser una novel·la que va baixar una mica el nivell respecte a aquestes altres dues. Gent normal, una novel·la molt senzilla, molt postadolescent, però que connectava molt bé, que fluïa molt bé i que, per tant, atrapava el lector. I Intermezzo, una novel·la molt més elaborada, molt més treballada, amb moltes més subtrames, temes, molta més profunditat i molta més elaboració, però que funciona molt bé i que potser hi ha algú que no li agrada tant, però que estava molt ben elaborada. Sí. I personatges més madurs, amb problemes de persones més grans, o sigui, ella està creixent amb les seves novel·les.
Jo també estic d'acord. Més enllà de si és millor novel·la o no, jo crec que els personatges tenen conflictes de gent més madura, els temes són temes més madurs, és a dir que doncs, Gent normal funcionava en el seu moment i si has crescut amb ella et funciona també ara aquesta nova novel·la. Potser no perquè sigui el tema o el conflicte que t'està succeint a tu, però sí que pots connectar perquè estàs en aquest mateix nivell. Jo crec que sí.
Sí, no ha decepcionat. Està a l'altura, jo crec, de les expectatives.
Llavors tenim una lectura positiva a l'Intermezzo, no?
Sí.
Sí.
I si hi hagués una Núria en un altre programa seguint les ressenyes i trobés la nostra, podria dir... El Carta Blanca van dir que l'Intermezzo, guai.
Sí, està bé. A veure... No li recomanaria a tots els meus amics, també t'ho dic. Potser alguns li diria un poco tocho. Saps?
Potser el Gent normal és més recomanable. No?
El Gent normal t'assegures...
Si és més fàcil de recomanar.
Vull exacte. Vull dir, aquí doncs, és un tipus de novel·la que tot i que ja hem dit està ben elaborat i tot, no té per què agradar-li a tothom, però que està ben escrit. Està claríssim.
Igual que han fet una sèrie de Gent Normal, veieu que aquest llibre serà una pel·lícula?
Sèrie no crec. Per pel·lícula sí que pot donar, o per minissèrie.
Pot donar i pot ser interessant. No l'he vist, la sèrie de Gent Normal.
Jo tampoc.
Està pendent.
Molt bé, doncs jo crec que podem tancar aquí, no?, la ressenya sobre l'intermezzo. No havíem fet mai un programa sencer sobre un llibre.
No, o sigui que... no havíem fet un monogràfic. Ens feia una mica de por fer curt i quasi fem curt de temps.
Sí.
Imagineu-vos el llançament, el que suposa l'intermezzo en aquest moment de la literatura del mercat, sobretot.
I escolta'm, tu que ets llibreter, s'està venent o no?
Sí, claro.
Sí, vale.
Sí, sí. Vull dir, jo al final tinc dades de...
ja, el nostre
pequeño reducto, sí. Però em consta que sí, que Barcelona s'ha votat molt també,
vale.
En anglès també, no? Que pensaries, potser la gent no s'anima a llegir-lo en anglès aquí, i sí, sí, em consta que tot ventes, i ara tenim al davant el Nadal, vull dir que potser al gener podem parlar i fer un resum de quin impacte ha tingut.
Molt bé,
doncs Rubén, moltes gràcies.
A vosaltres.
Maria, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots i totes.
Ens veiem, ens sentim al quart programa, properament, de la temporada.
Adéu.
Adéu.